A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimarts. Bé, arrenquem aquesta setmana, que serà doncs l'última d'aquesta temporada de La Tertúlia. Després estarem uns dies de vacances i ens tornem a trobar a la tornada després de Meritxell. Avui tinc mixitat a La Tertúlia. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Bon dia i moltes gràcies, com sempre.
De mixitat i em feies nom al cap, o sigui que...
Home, mixitat.
Sí, però el...
Bueno,
Jo no conto. Jo faig part del decorat.
Val, doncs si fas...
De contertulians,
doncs, Enric, mixitat. Si fas part del decorat, sí.
Ja està, i mira...
L'argument el compro.
I fins i tot, si anem més lluny, dic que tinc la Candela a l'altre cantó dintre de l'aquari, com es diu, bueno, també tenim mixitat, o sigui que...
Mig, val.
100%,
sí,
o sigui...
Sí, tal compro.
100% total.
Sí, sí.
David Pérez Casas, benvingut.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, estem a l'inici d'un cap de setmana intens de festes majors. Comença les Caldes, després empalma amb la de Sant Julià. Dius, déu-n'hi-do el ritme, per dir-ho així.
Sí. Bueno, ja es va succeint, no? Any rere any. Bé, és com tu dius, seran un cap de setmana intens, amb moltes activitats, molts concerts, molta música, molts actes al carrer, i esperem que la gent gaudeixi amb tranquil·litat.
I amb seny.
Amb seny.
Cert que, bé, sempre quan es diu, ostres, festes majors, hi havia un article... ahir, molt maco, del Robert Lizarte. Robert, si ens escoltes, et saludo. Sobre una miqueta el tarannà de les festes majors, doncs fa un segle enrere o menys, doncs com convidaves l'Onai a ballar, tot això. Malauradament, segle XXI, això ja s'ha perdut des de fa una miqueta de temps.
Sí, jo ho recordo de petit, fins i tot el ball del Fanalet, no? que era una cosa molt xula, no? Bueno, clar, tot evoluciona. I bueno, el lleure, la manera d'entendre les festes majors, doncs també ha evolucionat. I bueno, jo quan era petit no havia sentit mai el que era una disco mòbil, i a dia d'avui ningú pot concebre una festa major sense una disco mòbil. Bueno, suposo que n'hi ha d'haver per tothom.
Sí, d'aquestes festes majors, doncs amb cura, amb seny i responsabilitat, hi haurà punts lila també per tant a la de Sant Julià com a la d'Escaldes. Esperem que siguin gent sol·licitats, per dir-ho així.
Sí, tant de bo sigui així. Malauradament és una cosa necessària, però és com els àrbitres, no? Si passen desapercebuts, doncs tots ens en felicitarem, no? Malauradament, quan algú ha d'acudir a un punt lila, doncs, bueno, vol dir que alguna cosa no s'està fent bé des de la societat, i hi ha gent que malauradament doncs ha d'anar a que sigui atès amb aquests punts liles, no? Esperem que no haguem de lamentar cap actuació.
Sí, donem un vot de confiança a Elisabet, que no es faran servir.
Bé, el desig sempre és que els punts liles siguin inútils, en el sentit de que ningú hi hagi d'anar-hi. Però sí que és cert que tal com estan canviant les coses i com està tot, doncs és una prevenció i una ajuda per qui realment ho necessiti es pugui sentir acollit i envoltat d'unes persones que poden ajudar amb aquesta... Normalment són noies. Llavors, doncs, ja et dic, per mi el principal triomf és que el punt lila sigui inútil, que no s'hagi de fer servir en cap de les nits de la festa major, ja sigui Escaldes, Engordany, més igual. Ai, Escaldes, Engordany, clar, és que és la meva parròquia, em sap greu. Ni la d'Escaldes, ni l'Andorra, ni la de Sant Julià, a cap banda, no s'hagin de fer servir. Però crec que són necessaris i han de ser-hi.
És que, malauradament, per notícies, l'altre dia, doncs, un home que es té que valorar doncs, si té doncs, trastorns psíquics, va gravejar una dona dintre un autobús, dius, varen ser els mateixos, no? Aleshores, a partir d'aquí, dius, caram, ja fins i tot la ciutadania s'hi fica per tal... Bueno, també està bé que la ciutadania també, en part, doncs, diu així, cuidado, que hi ha coses que es tenen que fer i no. O sigui, hi ha una certa consciència, diguem, de la ciutadania entre el bé i el tal. El problema és que alcohol, festa i altres coses, a vegades, es desvia la cosa, no?
Sí, jo en el fet que fa referència no ho vaig seguir per la premsa, no estava aquí, estava fora, però bueno, sí que és veritat que em sembla bé que la ciutadania defensi i surti en defensa quan hi ha algun acte, fins i tot algun maltractament o alguna cosa, que la gent no s'inhibeixi. A vegades veus alguna imatge per vídeos, per xarxes, que hi ha algun tipus d'agressió i la gent com es passa pel costat sense dir res, no? Sense donar el més mínim ajut o a l'auxili, no? Absolutament necessari. Per tant, bueno, no tot està perdut, la societat vull creure en ella i és una cosa bona si va ser algun dels viatgers que anava i va presenciar això que ho denunciés, ho trobo molt bé.
Bueno, veurem aquesta consciència de la ciutadania que quedi present. Una cosa que sí que consciència de la ciutadania, anem cap a coses més alegres, la biblioteca, això és el temps festes i lapsos reveladors, per dir-ho així.
Sí, ha sigut un lapsus.
Exacte. La biblioteca d'Escaldes, un 16% més d'usuaris, a l'època del tot digital, que tothom té doncs, mòbil, que tablets, que llibres digitals i tal, dius, el paper doncs, continua triomfant.
Sí, doncs sí, és una satisfacció. És una satisfacció perquè al final, com deia abans, no tot està perdut, no? Al final sí que és veritat que jo vaig, de tant en tant, vaig a la biblioteca a assisteixer a algun acte, a alguna inauguració, o fins i tot a visitar-la, i veus que hi ha molts alumnes, molta gent estudiant, però ja no gent jove, vull dir, gent d'una certa edat que està allà consultant llibres o fins i tot estudi o fent recerca, i bueno, és una satisfacció. És a dir, que el que tu deies, una mica l'era digital, que absolutament està tot a l'abast de la mà, a la xarxa, no? Pues que encara el llibre no perdi presència i en guanyi, doncs bueno, és una cosa que provoca un cert orgull.
I aquesta part poètica, no? El llibre de vacances, Elisabet?
Sí, aviam, jo és que sóc lectora...
Àvida.
Molt, moltíssim, i llegeixo tant en suport paper com en suport digital. Però el que sí que és cert és que l'encant del llibre, l'olor dels llibres, jo poder sóc excessivament forofa en aquest aspecte, però quan entres en una llibreria, en una biblioteca, és aquella olor que fan els llibres al paper, allò no té substitució, perquè una tauleta o un lector digital no tenen el mateix encant. Llavors, doncs, jo penso que és important que no es perdi el suport paper, malgrat, evidentment, no és el mateix carregar una maleta de vacances amb 5 o 6 llibres que amb una tablet amb la qual potser em portes 10. Pesa molt menys. Però penso que és que el suport paper no s'hauria de perdre mai. Malauradament, cada vegada d'allò, però això sí que és, lo de la Biblioteca d'Escaldes sí que és un èxit i crec que s'ha de mantenir i ha d'anar a més.
Del que dius em conforta, perquè quan a vegades llegeixes una notícia en suport paper i la mateixa en format digital, no ho sé tothom, però a mi em para més l'atenció de llegir-la en suport paper que no parla en el suport digital, o sigui, com si l'analitzes més en el suport paper que en el digital a vegades, i potser per al llibre el mateix.
Bueno, a mi, per exemple, a mi em passa, jo ara per qüestions de feina he entrat a l'era digital i per mi és molt més feixuc llegir tot un dossier que em puguin enviar amb suport digital que el fet de poder-lo imprimir i poder-lo tenir sobre la taula, llegir-lo, fer les notes, subratllar, això, potser que sóc de la vella escola, ara aquestes alçades, però per mi no té el mateix, no té la mateixa, no sé com dir-ho, per mi no és el mateix llegir-me'l a l'ordinador que tenir-lo sobre la taula i poder-lo estudiar.
Sí, una qüestió de percepció i d'atenció.
Sí, repeteixo, potser sóc de la vella escola i anem al suport digital, però continuo volent tocar el paper.
Bueno, no forçament és vella escola, el que diu l'Elisabet, perquè moltes vegades ens agrada doncs, fer apunts, fer notes i fins i tot els estudiants avui dia sí que estan amb eines digitals, però moltes vegades també tiren de punts.
Sí, sí, sí. No, i una mica el que deia l'Elisabet, no? Ara jo he estat una setmana de vacances, he estat a la platja, la meva dona també és una lectora àvida, però és una lectora àvida amb el Kindle, és a dir, es baixa molts llibres i tot. Jo sóc de la vella escola també, i m'hem portat dos llibres i me'ls he acabat els dos i és molt més gratificant acabar un llibre físic que no acabar un llibre electrònic, malgrat és molt més pràctic, és el que tu deies, Elisabet, igual porta 7 o 8 llibres i jo pues, amb dos ja faig, no? Però, i després la sensació de guardar-lo a la llibreria doncs no és la mateixa, que és tot, a mi m'agrada Sant Jordi, que és una festa com molt, molt emblemàtica, molt tradicional també, doncs anar a comprar llibres, no? Que no es perdi, que no es perdi el comprar llibres i que la gent llegeixi en paper, sobretot.
D'aquestes coses emblemàtiques, una que és bastant comú nosaltres aquí a les Valls, i ara vinguin cap a la ràdio, m'he creuat tota la quitxalla d'aquí d'en Camp, colònies, activitats d'estius i tal. Bé, hi ha l'antic magatzem de Feda, que s'ha convertit en colònies d'estius angolesters. Bé, és una cosa que per la canalla, a part de la història de l'edifici, que també els tindrà que interessar, l'entorn, moltes coses que sí. Estan en un paratge doncs, fenomenal.
Sí, sí, sí. La veritat és que era un compromís electoral també, i bueno, el que tu dius, l'entorn és immillorable. El comú ha fet, juntament amb FEDA, que ha cedit aquests espais, doncs aquestes reformes per adequar el magatzem. De moment, bueno, doncs s'ha fet aquest espai, la intenció és créixer, i continuar fent altres espais per poder encabir-hi alguna classe més. Però vaja, és un primer pas, és un lloc, com diem, emblemàtic, que a més pot enllaçar amb Ràmio, bueno, poden fer tot un seguit d'activitats, vull dir que pot ser complementari entre el Madriu, el Llac d'Angolastés, les colònies, bueno, tot un seguit de coses, no? I per tant també molt satisfets.
Això és cert que arriba l'estiu i molts pares dius, i la canalla dius com els entretenc, que els hi faig bé. És cert que tot el, no dic el reguitzell, no? Però tota l'oferta que hi ha a nivell de comuns i a nivell d'activitats és molt àmplia per als nens.
Sí, però bueno, una cosa són les activitats que podem fer durant el dia i una altra cosa són les colònies, que és, fins fa dos dies només hi havia Aina, i Aina té un límit. Sempre és interessant que aquesta oferta, que a lo millor dona cabuda a canalla que no pot sortir del país o que els pares no es poden permetre el luxe d'anar de vacances fora d'Andorra, tinguin un altre espai en el qual puguin fer unes vacances sortint de casa, per dir-ho d'alguna manera. Ja sabem que estan al Principat d'Andorra, però no estan a casa seva. Es desplacen, estan en un altre ambient, socialitzen amb altres nens i nenes, nois i noies, i ja dic, fins ara només hi havia Aina, perquè sé que hi havia hagut a la Comella.
La Comella i també a Cortals en Camp. També.
I a Sispony també. Cortals,
a Sispony també. Però avui al dia pràcticament només quedava Aina.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
I jo crec que és interessant, important ampliar aquesta oferta de cara a la canalla del país.
Bueno, deixem en l'aire a totes les persones dels altres comuns que ens escolten, doncs que hi ha, aviam què es proposa en cases de colònies, qui sap.
I tirar la idea, aviam què contestes.
I després, perquè clar, una mica reprenent l'argument de l'Elisabet, no? Lo complicat que és a dia d'avui poder coexistir el que és les vacances escolars amb el treball dels pares o dels tutors, no? Perquè clar, la canalla fa moltes vacances i els que treballem, els que som adults, no tenim les mateixes vacances, no? Per tant, hi ha d'haver algun servei que puguis, perquè no tothom té uns avis per poder deixar la canalla o deixar-los en un entorn familiar, no? Per tant, hi ha d'haver aquests esports d'estiu o colònies o el que sigui que puguin donar una mica d'oxigen i puguin recolzar una mica el tema de la conciliació, no?
Sí, parlant de festes majors, hi ha una veïna d'Escaldes que ha impulsat una campanya de recollida de firmes per doncs, o vetar o conscienciar la gent sobre l'ús de petards en festes majors. És cert que doncs, el que són les mascotes, gossos, gats, ho pateixen. Crec que serà complicat perquè malauradament és un hàbit molt arrelat tant a les Valls com a, sí, sí. Diguem, al País Baix de Baix, no? En festes majors.
Bueno, no ho sé, jo ja aquí s'ha de respectar tothom, no? Evidentment, jo entenc les ganes de gresca de la gent i per la revetlla de Sant Joan, que la gent té la costum, perquè s'ha fet tota la vida i és una tradició, tirar petards i tot. També entenc l'altra gent, que ho pateix i que no li ha de dar el seroll. No sé, és com difícil de resoldre, Jo no sé on està el punt mig. Si es pogués habilitar només una zona i tirar petards en una zona, no ho sé, jo no tinc la solució amb això, no? Però també entenc la gent que no li agrada el soroll o que pateix per la seva mascota, que realment doncs, sí que és veritat que els atemoreix,
sí, sí.
Pobres bèsties, vull dir que no sé, és difícil, no sé com anirà tot plegat.
Sí que pateixen. Sí, és una solució complicada, perquè són limitacions de llibertats, les unes amb les altres no saps mai on cal posar la frontera, no? Si els que se'ls ha de respectar el fet de silenci i de respecte a les mascotes, amb els que volen tirar petards. Jo és que no sóc partidària dels petards, em sembla que en una altra tertúlia ja va sortir aquest tema. No sóc partidària dels petards. No és que els haguem de tancar en un lloc concret perquè tirin el que vulguin, però és complicat, crec que ha de ser molt complicat trobar una solució intermitja que satisfagui a tots i que els uns puguin fruir dels petards i els altres puguin tenir el silenci, la calma i les mascotes que també es mereixen.
Del que dieu, sense ser partidari ni d'una solució ni de l'altra, clar, també tenim el problema de focs artificials, festes majors i coses així. Dius, sí que és molt més puntual.
És més puntual,
és més puntual, sí. Però bueno, la problemàtica és exactament la mateixa.
Existeix.
Perquè en 20 minuts és potser més intens encara, però només és més esporàdic.
Però estàs parlant dels focs artificials de les festes majors. Es limiten en un moment molt concret. Durant la revetlla de Sant Joan
limitació... I Sant Pere també, Elisabet, i Sant Pere també sentia.
Sí, però Sant Pere aquest any, bueno, jo no hi era, sí, jo hi era. Jo Sant Pere aquest any no he sentit pràcticament res. No sé si seran d'allò, però si s'han tirat o no, però hi ha hagut molt més silenci. Però per Sant Joan, per exemple, 3 o 4 dies o la setmana abans ja comences a sentir petards. El dia de Sant Joan, evidentment, jo tinc una gossa que ara podes ser acostumat una mica, però s'espantava hasta de les sabetes que tirava la canalla al carrer de casa. Llavors, doncs, bueno, vaig estar de servei la nit de Sant Joan i vaig acabar de petardos hasta el monyo. Amb tota la meva comprensió cap al que els tiraven, però vaig arribar a casa amb un cap que el cervell m'anava de banda a banda. Uf, no sé... Jo ja sé que és complicat, però poder hauríem d'intentar arribar amb un entent de cordial, diguem-ho així.
Una bona entesa ciutadana que malauradament no tothom té aquesta potser percepció de lo que és el gaudir d'una cosa sense, diguem, perjudicar massa els altres.
I suposo que em tiraré el coll als dels petards, que tenen tot el dret a vendre'ls i a guanyar-se el salari,
És un negoci, també.
És un negoci, és un negoci. Però, bueno,
però també és un negoci molt esporàdic, perquè de tot l'any només hi ha dates molt, molt concretes. O sigui que
sí.
O fas l'agost, per dir-ho així, que estem...
Sí, perquè vaig a Andorra, hi ha una botiga on venen petards. Evidentment ara està tancada. Jo em pregunto, no sé fins
la
a quin...
La resta de l'any, no?
La resta de l'any, què fas? Què fas?
Sí, els fabriques, però... potser, no?
Bueno, igual és un negoci que deixa tant marge que et permet viure la resta de l'any.
Sí, també. Oh. Bueno, no...
Haurem de fer un estudi de mercat, sí, perquè potser estem fent el passarell.
Sí. O estem fent el tonto i resulta que en 15 dies, 3 setmanes es guanya el que s'ha de guanyar per viure la resta de l'any. Però... És allò que sempre em sorprèn, perquè em dius, mira, aquelles garites que trobes per la carretera,
sí, sí, sí,
amb 4 llaunes, dius... Mira, vas que te mates.
Sí, sí, sí.
Allò no crec que tingui un cost establert-me gaire gran, però aquesta botiga és que no puc entendre. No...
Sí.
Em sobte, ho sento.
Sí,
em sorprèn.
A veure el compte d'explotació, no? Per,
sí.
per dir-ho així. Sí. Bueno, o potser una reconversió, perquè parlant de sectors i d'activitat, bé, el tabac continua suposant un 75% dels ingressos del sector primari. No sé, potser fer servir la fulla de tabac per fer petards en lloc de paper, per dir-ho així. A més, és biodegradable. O sigui que sí. Hi ha potser una línia de negoci, qui sap.
No, no sé jo com explotaria la fulla de tabac a Andorra.
És cert que aquesta activitat, doncs, encara el sector privat ja està molt arrelat. Hi ha, doncs, un plantejament de futur a tenir.
És el monocultiu, no? És el monocultiu. No hem sabut a dia d'avui encara trobar un cultiu alternatiu que permeti que els pagesos es puguin guanyar la vida dignament. No hem de perdre tampoc de vista que l'agricultura que tenim és una agricultura eminentment de muntanya. Per tant, aquí no podem pensar en fer grans plantacions de blat de moro, plantacions d'ordi o plantacions de blat. hem de trobar alguna cosa. Sí que és veritat que fa, en parlàvem abans, fa anys enrere es va intentar trobar a través de la cooperativa de la Trunfa una sortida i una alternativa, no acaba de quallar, malauradament va ser una llàstima. No ho sé, jo penso que aquí entre tots hem de mirar d'esmerçar esforços i trobar alguna alternativa al tabac, perquè el tabac un dia o altre tindrà venciment, no sé si serà d'aquí 15 anys, 10 o 20, però un dia o altre s'acabarà. Sí. La tendència és aquesta, la tendència natural és acabar amb el tabac. Mm-hmm. No...
Del que dius, David, sé que, a part de potser una qüestió de cost de la Trunfa, que bé, tot necessita doncs, una energia, un cost i, evidentment, un preu final, no? Hi havia una altra problemàtica, que la varietat no tenia una forma, diguem, molt regular i per les màquines que apel·laven automàticament i tal, també era un inconvenient. Dius, caram, si tenim que ser tan còmodos, ja. Dius, aleshores ho volem tot que...
Excessivament sofisticats.
Wow. A mi, quan em varen donar la informació, perquè he tingut un dels convidats aquí a la tertúlia que va doncs, estar en el projecte d'aquesta cooperativa, m'ho va explicar, no? Em vaig quedar una mica així, ostres, que la gent és tan fina que perquè no té la forma idònia per la màquina de pelar, doncs ja batem el producte. Dius, caram.
Sí. Bueno, jo no sé si... Bueno, segurament, si ho dius, és sí, així, sí. No? I un dels motius és aquest, no? Un altre dels motius també que em va arribar a mi en el seu moment era el preu, no? Que, evidentment, comparativament, un quilo de patates produït a Burgos o produït a Andorra, doncs, clar, no tenien el mateix preu. I és el sentit comú. El sistema que es fa servir a Castella està molt més mecanitzat que el que tenim aquí als Pirineus, no? Aquí la sembrava gairebé manual, se'ls donava terra de manera manual, vull dir que, i tot allà es pot fer amb tractors i amb sembradores i tot. Per tant, aquest producte, que era un producte de moltíssima més qualitat, d'alguna manera sí que hi havia aquest preu diferencial, però no, penso que era una cosa, un producte de país que potser, insisteixo, ens hi posa tots el sac, potser el vam desmereixer una mica tots i no hi vam creure suficientment.
I això que la qualitat, per exemple, en vins, tenim una qualitat de vins, hi ha poques vinyes, diguem, aquí a Andorra, encara que històricament n'hi ha hagut des del temps dels romans, però dius, bueno, hi ha hagut l'aposta per a algunes cases que han volgut tornar doncs, a recuperar aquesta activitat i aquesta qualitat està valorada. O sigui, per un producte sí i un altre no. És una miqueta antagònic.
Sí, va començar així una mica, traient a poc a poc el nas i al final el tema dels vins ha acabat tirant endavant. No sé si ens havíem d'haver pres amb el mateix entusiasme el tema de les trunfes, però a lo millor, si ho haguéssim fet avui al dia, tindríem una trunfa molt ben qualificada i de bona venda. Ja sabem que no podem plantar el mateix que a Castella. Això ja ho sabem, més que res perquè allà tenen camps enormes i aquí els nostres camps, els pocs que queden, cada vegada són més petits. Són petits, sí, perquè... entre que...
Si tenim la malaltia del totxo.
Sí, com que tenim, ens surten els totxos com a pigues, quan ens toca el sol i demés, doncs passa el que passa, però bueno, si és realment una llàstima, si a lo millor ens haguéssim capficat de la mateixa manera que ha passat amb el vi, a lo millor avui dia tindríem una trunfa que ens la demanaria, que encara que una producció petita, igual ens la demanarien de molts altres llocs del món.
Sí, o potser el mercat intern ja la seria capaç.
O el mercat intern la podria absorbir.
Sí, tenir una trunfa de dominació d'origen potser hauria sigut el...
La cirera del pastís.
Per exemple. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti i el David Pérez Casas amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. Si saps quan és el proper halving de Bitcoin, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Elisabet Zopeti i el David Pérez Casas. Bé, una cosa important, deia fa pocs dies que el servei d'atenció domiciliària li feia falta més empenta i menys treballadors, és un servei important, però malauradament pequen, doncs, potser de mà d'obra, ja que, bueno, tenim una població de gent gran, doncs, no diguem força important, però que sí que hi és, i no forçament sempre hi ha les persones per donar-los el suport necessari. O sigui, aquí s'han de crear vocacions o més FP, no ho sé, no és evident.
Sí, sens dubte. Jo ara parlo amb nom propi, i fa pocs dies ens ha tocat a casa, no? La meva sogra té 88 anys, va patir un ictus, i ara hem hagut de demanar els serveis d'aquesta atenció, i sí que és veritat que no hi ha masses hores disponibles. Llavors, no és perquè no vulguin oferir aquest servei, sinó és perquè estan col·lapsats, no? A dia d'avui la població cada cop està més envellida, cada cop som més la gent que necessiten aquest tipus d'ajut, i el que ens adonem és que no és suficient, no? Per tant, aquí sí que és veritat que estaria bé des de l'administració intentar el que tu deies, no? Despertar aquestes vocacions, que segurament hi deu haver molta gent jove que estaria disposada a formar-se en aquesta branca.
La idea és que, i amb això estem d'acord, David, la piràmide de població s'està invertint d'una manera molt accelerada. Cada vegada hi ha més gent gran que necessita d'aquests serveis. Independentment de que es puguin promocionar aquests estudis i demés, també caldria revisar els salaris que se'ls dona a aquesta gent, i que a lo millor no acaben de convèncer, i pensen, per fer això, me'n vaig aquí, que guanyo més i em dona menys mals de cap. Per exemple, jo crec que independentment de que s'hagi de promocionar els estudis, també hi ha d'haver-hi una revisió dels salaris que es paguen amb aquesta gent que fa aquesta feina. Perquè cada vegada necessitarem més.
Jo no sé quin ordre de magnitud està cobrant aquest col·lectiu.
No ho sé jo tampoc. No ho sé jo tampoc, però també cal pensar, independentment de que pugui haver-hi gent que tingui aquesta vocació,
sí, potser és un tema de salari, sí, no està clar, també, sí.
Que és el que cobren a la fi a la cap. Això també.
Sí, potser una de les claus també del que el sector, doncs, li costi trobar mà d'obra o no sigui prou atractiu, perquè persones que poden tenir aquesta vocació, dius, és que al final per lo que seré, diguem, valorat, no m'estimo més fent una altra cosa.
Fan els estudis aquí i se'n van fora perquè potser tenen millors salaris.
Bueno, això, la fuga de talent és permanent, Elisabet, en aquest país ens passa. La meva neboda acaba la carrera d'infermeria, immediatament acaba, ja se la van quedar baix amb un salari que aquí és infinitament inferior a el que està guanyant a baix. No?
Doncs veus, la idea és aquesta. D'acord, volem professionals on fan falta professionals en un cert sector. D'acord, perfecte. Ho promocionem, no ho promocionem, el que sigui. Ja poden haver-hi o no poden haver-hi vocacions, però si per molta vocació que hi hagi, a final de mes,
sí, clar,
no doni la cosa per viure, se n'aniran a plantar tabaco, sí, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Que no crec que guanyin més, però bueno.
Sí, és trist, però es tindrà que trobar una solució aquesta mancança de mà d'obra que tenim. Una cosa que en el món sanitari, hi havia una notícia l'altre dia, que les agressions declarades a sanitaris que causen lesions han sigut 6 durant el 2024. Dius, és una cosa que sobta, dius, no? Que hi hagi gent que agredeixi sanitaris en el seu, diguem, àmbit professional. Pot haver-hi, doncs, moments també en serveis com pot ser, doncs, psiquiatria i coses així complicades.
Sí.
També pot passar, no és una excusa, però sorprèn, diguem, aquesta quantia, diguem, de, encara que sí són pocs, però potser ja són masses, per dir-ho així.
Sí. No, a mi és que, bueno, em quedo esparverat, és que m'explota el cap. Sis agressions, és que ho trobo d'una altra dimensió, és a dir, que s'agredeixi amb un sanitari, no puc trobar una explicació ni una situació, per molt tensa que sigui, que bueno, que tu agredeixis a una infermera, un metge, o un, algú que et ve a no sé, algú de la Creu Roja, algú que et ve a ajudar en un moment, en un moment complicat, no? És una cosa, no, és insòlid, no he escoltat, bueno, sí que ho he escoltat alguna vegada, no? Però pensava que era més esporàdic, però clar, 6 agressions a l'any em semblen un disbarat. Un disbarat per la població que som, eh? Que no tenim 2 milions de persones aquí, eh? Som els que som 80 i pocs mil. 6 agressions contra sanitaris, em sembla, de veritat, m'explota el cap, eh? És una cosa que em provoca vertigen.
Jo crec que són 6 de més. Són excessives. Siguen 6, siguen 5, siguen 4. Ja són 4, 5, 6 de més de les que hi hauria d'haver-hi. Jo crec que no sé si pot tenir alguna cosa a veure amb la satisfacció, amb el problema de la satisfacció immediata, de la immediatesa que reclamem tots, ja ens incloc a tots, en el moment de que tu vas a demanar un servei. És el fet de que, aviam, potser t'has d'esperar moltes hores, o el que et diu no et convenç, perquè resulta que tu has llegit que potser allò que tens pot ser una altra cosa. Hi ha 50.000 coses que poden provocar aquestes agressions. Tu abans deies, diu, és que potser haver amb un excés d'alcohol no és necessari. No és necessari. Sí, jo sí que puc dir que a mi m'han intentat agredir al servei de policia i era una persona que tenia un grau d'alcohol molt elevat, però avui al dia això ja no és tan evident com podia ser abans. Poden ser molts factors. El que volem és arribar, que ens atenguin i marxar a casa, i a vegades les urgències estan col·lapsades i els sanitaris fan tot el que poden i la gent manca de paciència i el que volen és un ja i a vegades no es pot tenir.
Ara, parlant d'urgències, és cert que doncs, hi ha hagut consultes externes que ha tret una part doncs, de feina urgències, perquè la paraula urgència cadascú l'interpreta d'una certa manera.
Efectivament.
O sigui que si et fas un esguins...
Amb això estic d'acord amb tu.
Si et fas un esguins, per dir-ho d'una manera, el turmell, no és forçosament una urgència. Ara, evidentment, si caus i tens una fractura oberta, ja és una altra cosa.
Això és una urgència molt urgent.
D'acord.
Molt urgent.
És que també moltes vegades molta gent ho comenta, no? És que he anat a urgència i m'he esperat, vale, molt bé, però tenies un tall al dit que potser al cap et ficaran 2 punts de sutura i n'hi havia prou. Bueno, com consensem la ciutadania també d'aquest
dia? Però per això hi havia aquest sistema que en principi era fantàstic,
el
sistema de triatge, sí. Que fins i tot l'havíem exportat o algun sistema sanitari l'havíem vingut a copiar o a plagiar, no? És a dir, per això no entenc... És a dir, jo més aviat penso que, falten recursos, que la població ha anat creixent, el país s'ha anat fent gran i potser no hem dimensionat suficientment les urgències, ni els mitjans que ha de tenir aquestes urgències, eh? Perquè... insisteixo, quan va passar a l'ictus de la meva sogra, 88 anys, va estar gairebé 7 hores en una camilla, abans de que la passessin en un box. Jo això no ho vull atribuir a que tothom sabia el que li estava passant a la meva sogra. Vull dir, jo penso que, és que no és que els sanitaris no volguessin fer la seva feina, o els metges no volguessin fer la feina, és que no hi havia suficients box per poder col·locar amb una certa intimitat i la tranquil·litat que necessitava la meva sogra en aquell moment. Llavors, per això... Vull dir que segurament teniu part de raó, però també hi ha una part que és que potser no ha crescut amb la magnitud que hagués hagut de créixer a les urgències. Eh? Vull dir que potser és això que, també s'ha oblidat. Eh?
David, això jo ho he dit en el sentit de que no hi ha prou efectius i no toca res més que no hi ha més remei que esperar-se, independentment de que sigui un tall al dit o una fractura oberta, independentment. Llavors, doncs, jo crec que és aquesta manca d'immediatesa, perquè t'has d'esperar, doncs, perquè resulta que hi ha 4 infermeres que van sobrepassades de feina, hi ha 2, 3, 4 metges que, a més, quan estàs a dins d'urgències, suposo que això t'hi hauràs fixat, van corrents d'una banda a l'altra, el que fa que la gent esperi, es desesperi i, doncs, bueno, passa un metge, doncs, el pegues.
Ja, això no
el pegues perquè ja n'estàs fart d'esperar, perquè el teu sempre és el més urgent i el més greu, i llavors doncs, el que no vols és esperar-te. Que les urgències es queden curtes d'efectius i de tot? Segurament sí. Segurament sí, que avui al dia tenim unes urgències que no donen a l'abast amb el que ha crescut la població i que ens estan quedant curtes per això.
El que ha crescut la població i la part de població que hem dit, turisme, tot això, és a dir, a època d'esquí...
Allò és horrible. És
on anava, no? Vull dir que potser sí que aquí algú hauria de fer una reflexió més profunda.
Efectivament, estic absolutament d'acord.
Fa falta contractar metges, fa falta contractar infermeres.
Dimensionar correctament les urgències.
Els espais, està clar.
En molts aspectes.
Sí, a part del... quan arriba el moment de l'agressió en si, per dir-ho així, no sé si a nivell del codi penal hi ha una escala, diguem, de càstig, per dir-ho així, però dedueixo que el batlle, en un cas així, potser tindrà més consideració si és un sanitari que està agredit que no pas, diguem, una agressió entre dues persones al carrer per un diferent.
Ara mateix no recordo, no deixen de ser unes lesions doloses, que evidentment es poden graduar, també has de tenir en compte els antecedents, les circumstàncies, si hi ha atenuants, agreujants...
Ara, és de ben... Sí que hi ha molts paràmetres, com dius
tu. Hi ha diversos paràmetres a tenir en compte.
Clar,
el temps de curació, si ha requerit assistència mèdica, quants dies d'assistència mèdica, si el perjudicat ha hagut d'agafar una baixa, etc. Són moltes coses que van sumant.
Ara, entenc el que dius, tots aquests paràmetres, el que de primera percepció dius, ostres, és que aquesta persona està esperant, ha perdut la paciència en si i agredeix un metge, dius, caram, la percepció en si de molta gent diràs...
És lletja.
Que dic, mira, n'hi ha dos que s'han discutit per una plaça d'aparcament, per dir-ho així.
És lletja. Parteixo de la base que tota agressió és lletja, però clar, aquesta és lletja, però clar... vull fer una mica d'advocat del diable. Tens una persona que potser porta 3, 4, 5, 6, 7 hores que s'adreça amb algú. Sí, ara la tenem. Bueno, doncs clar, hi ha gent que potser arriba, té la mitja molt curta o se li acaba abans i bueno, es regira.
Sí, bueno, la paciència és una virtut que a vegades doncs, sí. Costa contenir.
Sí, s'ha de practicar. La paciència s'ha de practicar.
Per dir-ho així, direm que sí, que estic a practicar. Una cosa que bueno, ha sigut amb paciència i doncs, obrirà portes, a Borda Gabriel, hi haurà portes obertes per ensenyar al públic, serà el futur Departament de Cultura del Comú d'Escaldes, em corregeixes si m'equivoco. Ha requerit un temps, per dir-ho així.
Home, ha requerit un temps, sí, ha requerit un temps i un esforç important per part del Comú a nivell d'inversió, però és un espai magnífic, ha quedat un espai bueno, que ofereix moltíssimes possibilitats, una Borda bueno, que té un encant per mi especial, en un lloc especial, va ser tot un encert, i jo convido tothom a que la vagi a visitar, perquè és un espai de veritat molt, molt, molt xulo, que a més és complementari de la plaça de l'Església, amb tot l'entorn, no? Ja s'està treballant molt en aquella zona per intentar fer un gir de 180 graus i per intentar millorar en tot el que es pugui l'oferta cultural, l'oferta... A darrere de la Borda Gabriel, no sé si heu estat, hi ha un petit jardí que ja durant l'anterior Festival de Caldes hi van fer actuacions, és un espai molt, molt maco. Jo us ho dic, aneu a visitar-ho perquè és xulo, és molt xulo.
Bueno, una part de la parròquia a redescobrir, per dir-ho així.
Cosa a apuntar-se a l'agenda.
Sí. Bueno, Festes d'Escaldes, ja ho sabeu, hi haurà aquesta jornada de portes obertes. No sé si serà tan fàcil que s'hi arribi, però bueno, tu parlaves de la part digital, ara que et toca professionalment. Ho vam parlar l'altre dia amb una altra tertúlia. L'idea és poder tramitar altes i baixes amb una sola gestió entre comuns. Això són coses que potser també en altres àmbits, entre dos serveis de govern i tal, que aquest tràmit sigui més àgil. Aquesta digitalització, tant de la justícia, tant de comuns en tal, és potser un gran tòtem que a poc hi arribarem a tenir-lo, no?, per dir-ho així.
Sí, però ens està donant molta feina i molts problemes. Sí, la idea seria que per què has de fer anar el ciutadà a dos llocs quan les administracions poden creuar dades entre elles Jo crec que s'han de lleugerir lo que és la s'ha de lleugerir lo que és la burocràcia pel ciutadà. Llavors, doncs, si tot això es pot fer i funciona, benvingut sigui.
I a més, sembla que entre serveis i departaments no forçadament la informació fluctua quan tu actualitzes dades. O sigui que...
Això encara és més greu.
Jo ho he descobert l'altre dia per una cosa, de casualitat, però ostres, encara tens aquesta informació meva? Diu, sí, això fa ja uns quants anys que no és vigent.
Això passa moltes vegades.
I dius, ostres, a nivell de cas, això de comú, de tal, tens el dia, i tu no tens el dia, dius, quan tu seria el primer que ho tenia que tenir el dia, dius, sorprèn. Sí. Serà difícil, David, potser que arribem a... No diré una base de descomuna, però...
Tant de bo fos així, tant de bo jo ho celebraria, eh? Sí que és veritat que la informació, com deia la Lleta, hauria de fluir d'una manera com més normal i més natural, eh? I que n'és... estàs més interconnectat tot plegat, no? Malauradament, a dia d'avui no és així. Cada comú té la seva base de dades, té... Bueno, penso que és un repte de país. Penso que és un repte de país en general, totes les administracions del govern, l'administració de justícia, la seguretat social, tots els comuns, que hi posaria tothom en el mateix sac, no? I una mica per facilitar el que tu deies, la vida al ciutadà, no? Que a vegades la quantitat d'energies i temps i tràmits que ha de fer per aconseguir una sola cosa, bueno, pues és complicat, és complicat.
Sí, allò de ara vas aquí, no, després ara t'envien allà i dius... Sisplau.
Això s'ha de fer per facilitar la vida al ciutadà, però després tampoc hem de perdre de vista el col·lectiu aquest que en parlàvem abans, ¿sabes? No? Un col·lectiu que potser és més analògic, que potser no està tan fet a les eines digitals, no? Llavors, clar, no perdre aquesta finestreta al públic que pugui ser atesos, no? Perquè és que al final hi ha molta gent que si no es queda exclosa del sistema. Per tant, és complicat. Eh?
A mi em va just... llavors jo tinc una persona a casa que en lo del tema digital ho porta fatal. Ah. Ho porta fatal. Llavors, si malauradament tot hagués de ser digital, hi hauria gent que ho passaria fatal, però fatal.
Sí, perquè en segons quins països es deia que doncs ja tenies carnet de conduir en format digital al mòbil, document d'identitat, et dius, molt bé, ara jo la pregunta és, dius, si un dia en aquest país se't para, se t'ha acabat la bateria del mòbil, demanaràs a la gent si té un cargador per poder el telèfon i dir, escolti, jo li vull ensenyar la meva identitat, però no tinc mitjà tècnic d'ensenyar-li.
Sí, sí, no, Enric, o jo què sé, la gent que té les targetes de crèdit al wallet, no? Tens la targeta de crèdit al wallet i pagues des del wallet, no? Però no cap allà. I si algun dia hi ha una caiguda de la xarxa? Si algun dia ens quedem sense internet dos dies? Ja sé que no, és complicadíssim que passi, però bueno, però no, aquesta possibilitat...
David, no tan complicat. Et recordo la apagada que va haver-hi a Espanya,
sí, sí, sí.
Que va paralitzar tot un país.
Sí, 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 clar.
Llavors, si parteixis d'aquesta base,
aquesta excessiva dependència, no? Això ens hauria de tenir, no sé, alguna cosa redundant, com deia l'Enric, no? Dius, hosti, si no em funciona el mòbil, ho tinc amb un suport paper o ho tinc amb... Bueno.
Sí, som encara alguns romàntics que anem amb agenda de paper, eh?
Jo.
Ja som dos. per dir-ho així. Bé, no diria que és romanticisme, però sí que hi ha una part que en el teu futur laboral el veus amb una certa part, diguem, de futur, d'il·lusió i poètica. Les oportunitats laborals és la principal preocupació dels joves en aquest acord d'associació. Dius, sorprèn, a mi em va sorprendre una miqueta, dius, perquè bueno, un jove, si està format, que sigui dins del país o, com deies tu, malauradament aquesta fuga de talents, preocupacions no se'n té que fer masses, perquè l'herba creix verda per tot arreu, com es diu.
Sí, a mi em sobte, em sobte, no sé en quin clúster s'ha fet, però em sobte, perquè vaja, el meu germà va acabar la carrera i s'ha anat a treballar a Luxemburg, la meva neboda està treballant a Baix Barcelona, vull dir que gent jove, el meu fill està fent la carrera ara i no té pensaments de quedar-se aquí a Andorra, vull dir, la seva projecció no s'ha anat a treballar a fora, a l'estranger. Bueno, jo no tinc aquesta percepció, ja et dic, no, desconec en quin clúster s'ha fet aquesta consulta i en quin entorn s'ha fet, però jo no tinc aquesta percepció. Jo penso que la gent jove i que s'està formant i que no estigui formada en un grau acadèmic molt elevat, però no tenen per què tenir por amb això. I insisteixo, jo sóc un defensor de l'acord d'associació, jo no crec que sigui negatiu, sinó fins al final, això ens aportarà més oportunitats de treball.
Jo crec que sí, estic d'acord amb tu. Jo també el defenso en aquest aspecte. I amb ells, a tot aquest jovent que ara s'està formant, crec que els pot ajudar. Tampoc no sé quin tipus d'informació tenen aquests joves que manifesten aquesta preocupació. També caldria veure-ho. Quin tipus d'informació...
És una bona remarca que fas.
Quin tipus d'informació els hi ha arribat? Perquè, clar, segons quin tipus d'informació van amb unes idees que és possible que no s'ajustin a la realitat de lo que serà l'acord.
Llavors, doncs, a part dels convenis que ja estan vigents, també.
A part dels convenis que ja hi ha vigents, que permeten a tota aquesta gent jove, ben formada, que acaben de sortir de les facultats, es poden permetre el fet de no tornar al seu país d'origen i treballar a l'estranger. Llavors caldria veure aquesta jovenalla, per dir-ho d'alguna manera, quin tipus d'informació els hi han donat.
Del que dius, i per diguem, no diré rebotar, no? Però per fer un complement, és entre l'informació que els hi han donat o la percepció errada que ells tenen també, perquè una cosa és l'informació que els
també,
hi dona,
també.
L'interpretació que ells en poden fer, i a també. Partir d'aquí ja la pilota es fa més grossa, quan no ho és.
Efectivament, és possible que els hi hagin donat certa informació, però és la sensació que capten al seu voltant, i del que es diu i del que es parla a nivell de país. Llavors, doncs, ells tenen aquesta percepció de que la cosa, doncs, o els fa dubtar o els fa tenir por del que pugui passar en el futur.
Jo segurament aquesta gent o aquesta gent jove, en la immensa majoria, no pot ser tothom, evidentment, però en la immensa majoria segurament es deuen informar a través de xarxes. Les xarxes no acaba sent massa neutre, no? Hi ha molta informació que és contradictòria i molta informació que a vegades no és real al 100% i d'alguna manera està també té vicis. Vull dir que, clar, bueno, potser aquesta gent que fa aquesta reflexió, potser el que hauria de fer és, ja sé que és feixuc, però intentar mirar-se a l'acord d'associació d'una altra manera, informar-se en algun altre lloc, no? que d'alguna manera ja hi ha els instruments perquè et puguis informar i anar a la font i saber realment com t'afectarà en lo negatiu, que hi és, i en lo positiu.
Del que dius, David, la paraula més perillosa o la frase més perillosa és el m'han dit que...
Sí, el m'han dit que... El m'han dit que... Sí.
I sentit que, m'han dit que, diuen que he vist un vídeo a internet que...
Sí.
Factualment que hi ha. O sigui que...
I caldria veure aquestes informacions que se senten, quin fonament real tenen.
I a vegades és que, clar, és que a més certes persones tenen la tendència a donar la informació sesgada. És a dir, només donen la part que a ells els interessa. És a dir, clar, si tu treus una frase fora de context i no dones, no? Clar, pues,
informacions esbiaixades i no són...
És el que et dic, no? Informació sesgada. I allò el que pot provocar és psicosi, no? Però clar, quan t'expliquen i et donen tots els elements de judici, pues, potser et canvia la teva percepció o la teva opinió.
Sí. Tot és qüestió d'informació. L'obtinguin per on l'obtinguin i del que se sent.
Bueno, veurem també amb això per acabar el programa. Prestador d'última instància, bueno, de moment estem més a prop del Banc d'Espanya que Banc de França. El cap de govern ha dit a la recepció del 14 de juliol que no es podia descartar ni l'un ni l'altre, però bueno, ja es veurà a nivell financer qui serà, doncs, el que recolzarà Andorra en aquesta part. Hi ha encara molt per xerrar, per dir-ho així.
Sí, jo crec que hi ha molta feina a fer encara. I que s'han de donar pressa a fer-la.
També.
Quan més aviat, millor.
Bueno, aviam, el prestador d'última instància, penso que és un element absolutament necessari i que cal moure's ja i no dilatar més aquest problema. És a dir, bàsicament perquè hi ha una necessitat imperiosa dels bancs de tenir aquesta garantia, bàsicament perquè tot el marc normatiu europeu també així ho diu. Per tant, alguna cosa hem de fer.
Sin prisa però sin pausa, que diuen els castellans. Per això dic que sí, que anem fent... No és que haguem d'anar fent, és que ens hi hem de posar i en ferm i tirar endavant. perquè ens agafarà el toro, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs aviam quina rapidesa o quina promptitud hi haurà en aquests avançaments entre tant el país veí del nord com del sud. David Perascases, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu un bon estiu.
Tu també, et desitjo un molt bon estiu. Ens tornem a veure,
a
la tornada. Elisabet Zopeti, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a vosaltres i bones vacances d'estiu.
També passo unes bones vacances d'estiu. I
això espero.
Ens tornem a veure a la volta. Nosaltres ens tornem a trobar demà dimecres per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.